A continuació, escoltaràs un capítol de Podcast City, la plataforma de podcast de Radio Ciutat disponible al web rctgn.cat, a l'APP de Radio Ciutat de Tarragona i els principals distribuïdors de podcast.
Venir a la meua barca i a violetes a vestir. Anirem lluny sense recansar d'allò que haurem deixat aquí.
Bon dia, sóc la Lucía Medina i estic a, us presento el meu podcast sobre les veus de la Terra, es titula així, i tracta sobre donar veu a dones que actualment estan vives i estan lluitant d'alguna manera amb la lluita feminista d'avui dia. Avui porto de convidada a la Eloisa Valero.
Hola.
Que va ser la meva profe a l'institut i és una artista i professora que, ella em va ensenyar l'autora, l'artista que porto avui en el meu primer programa, que és la Cindy Sherman. Ens va ensenyar aquest artista com una lluitadora i una reivindicadora de la lluita feminista i vaig trobar que era una molt bona idea portar-la de convidada en aquest programa. Així que, Elo...
Vas dir que faries una mica de la introducció sobre l'artista qui era, no?
Exacte. La Cindy Sherman va néixer a Nova Jersey el 19 de gener de 1954 i va estudiar art a la Universitat de Buffalo. Va començar fent pintura, però molt aviat es va adonar que no era l'art que ella volia fer, sinó que ella el que li agradava era disfressar-se i imitar.
I fer fotos.
A través de la fotografia, molt bé, com un mitjà d'expressió. Llavors el seu camp de treball es va convertir en la fotografia, sobretot a Nova York, té moltes fotografies a Nova York, la majoria a l'exterior són allà, i la seva ocupació bàsicament és fotògrafa i activista pels drets de les dones, tot i que als seus principis no va ser així, no? Va començar simplement fent fotografies de situacions, imitant molt el cine de Hollywood dels 40, dels 50, dels 60, i al final, sense voler, la van atribuir com una lluita feminista perquè en aquestes fotografies al final estava reivindicant la situació de la dona en aquella època, que al final era una situació de dona oprimida i de dona que estava sotmesa en una societat molt masclista. Després, la Cindy Sherman és considerada una de les figures més importants de la fotografia contemporània i ha fet molts treballs coneguts, entre ells els més coneguts són fotogrames sense títol, que de fet no els hi posa títols, i fa referència sobretot al llenguatge visual del cinema d'aquestes èpoques. Particularment fa referència a directors com Alfred Hitchcock, no? Que al final aquestes fotografies estan ambientades en les seves pel·lícules.
Diu que també li interessa molt el cinema europeu. El neorealisme italià, per exemple, te'n recordes? Que
sí.
Ho vam estudiar a classe.
I pel·lícules de sèrie B i el cinema negre. Uh-huh. Sí, sí. I, de fet, ella ho va dir que li interessava a l'europeu i no al de Hollywood. Potser més el criticava, no?, per les fotografies que feia, al final.
A veure, les seves fotos realment no deixen indiferent. Sempre obren el debat, que per això estem aquí, oi, Lucía?
I tant.
Les seves fotos plantegen una sèrie de problemes, no?, o rols de dona que ella qüestiona, vale? I a mi, quan me van fer llegir un llibre, quan jo estudiava a la universitat, que és de Roland Barthes i es diu La càmera lúcida, val? I aquí en La càmera lúcida, Roland Barthes diu que hi ha fotos que tenen una història, tenen un camp sec, un campo ciego, no? Llavors, jo crec que les fotos de la Cindy Sherman tenen aquesta història, tu te la pots inventar, no? I crec que no tenen títol precisament per això, no? Perquè és superbonic que cadascú s'invente la història d'aquesta fotografia. I com tu bé has dit, són cinematogràfiques. Semblen com un fotograma congelat d'una pel·lícula. Per tant, tu has d'inventar el que va abans i el que va després, no? I les possibilitats són múltiples.
De fet, en aquesta foto, que bueno, no sé si es veurà, que es veu la Cindy Sherman, perquè a més és autorretrat, no? Perquè surt ella, és una dona al final pues, de la dècada dels 40-50, que fins i tot la seva mirada està en un fora de camp, que també et dona com aquesta intriga de no titular una fotografia, no dir el que està veient, aquesta cara també, no?, com de...
De misteri.
Sí, totalment. O sigui, al final la fotografia és totalment misteriosa, però dins de ser misteriosa tu et pots imaginar què passa. Al final tu et pots imaginar la vida d'aquesta dona. Saps que aquesta dona està vivint en una societat masclista, que està oprimida, que no és lliure. Sense voler, és una fotografia que no t'explica res, però t'està explicant molt. Uh-huh. I mirant des d'una perspectiva artística ja, després també tenim... totes són del mateix estil, són dones, bueno...
En blanc i negre...
Sí, i ella disfressada, sempre diferent. Aquí la veiem amb una perruca, no?
Puc explicar que tu també te vas disfressar, Lucía?
Sí, nosaltres vam fer referents sobre la Cindy Sherman i el meu
treball,
caracterització va ser sobre el Che Guevara. Quina millor manera que reivindicar, no? A més, em vaig pintar els llavis de vermell per reivindicar que en aquell moment hi havia molta lluita, però la dona no estava inclosa.
Que guai!
Sí, sí.
Per tant, l'art també serveix per fer la revolució, no?
Totalment.
Com vol fer la Cindy Sherman.
I la Cindy Sherman aquí ho demostra, que al final reivindica més coses, no? Perquè també ha fet altres treballs.
Més controvertits.
Sí. No només s'ha dedicat a fer fotografia ambientada en el cinema, sinó que també va fer... unes fotografies, una sèrie fotogràfica on es disfressava de pallasso, no? Uh-huh. I es maquillava moltíssim. Com podem veure aquí, que més endavant la campanya de maquillatge MAC va decidir agafar-la per fer publicitat. Però és irònic, no?
És un pallasso grotesc, perquè ella també qüestiona què és la bellesa, no? Llavors aquest pallasso grotesc, que a més no riu, no? Sinó que més aviat està seriós, uh-huh, dona que pensar. Què te dona que pensar, Lucía?
Doncs potser la campanya de MAC ens vol dir que el maquillatge et dona la felicitat i la Cindy Sherman et diu totalment al contrari, no?
Clar, llavors és el client, se suposa, d'aquesta marca de cosmètics que ha de decidir finalment quin és el missatge, val? Però coneixent la trajectòria de la Cindy Sherman, segurament el missatge és que s'obre un debat important sobre la màscara que tots tenim, no? I la màscara que pot ocultar el que realment tu ets, pot ser a través del maquillatge o pot ser a través de la identitat que construïm, no?, a través de les xarxes, que és realment el tema que nosaltres vam treballar a classe amb la Lucía, no? Nosaltres treballàvem el tema de la identitat. Moltes vegades aquesta identitat nosaltres la construïm per el que s'espera de nosaltres. Però i nosaltres qui som realment?
Sí, perquè al final la Cindy Sherman, amb el seu treball fotogràfic, canvia la seva identitat a base de maquillatge i disfressa, no? I inclueix el maquillatge a la seva disfressa. Però i... també fins a quin punt decidim el per què el maquillatge ens fa canviar d'identitat i no la roba que portem, o el pentinat que portem, perquè ha de ser el maquillatge allò que ens canvia l'identitat, uh-huh, allò tan criticat en què ens fa ser una altra persona, si al final només és un altre complement que portem nosaltres.
Sí, sí, però és curiós, no?, que sigui una marca de maquillatge la que decideix llançar els seus productes a través de unes sèries fotogràfiques que tothom coneix, no?, de la Cindy Sherman, no? Ella, per exemple, doncs, aquestes dones riques, no?, també maquillades, amb aquests abrics de pells, no?
De fet, aquesta no està tan maquillada, però sí, encara i així no se la reconeix. Però mm-hmm, no està tan... Per exemple, en aquesta sí que apareix molt més maquillada, que es veu que és una exageració, és una hipèrbole, no?, al final. De,
sí, és una hipèrbole.
Del maquillatge, mm-hmm, de dir fins a quin punt ens volem maquillar o ens volem amagar en el maquillatge.
Què volem demostrar? Què volem demostrar, no? Mira també els forats del nas. A mi em resulta curiós que els ha pintat de negre, no? Mm, per tant, el maquillatge està forçat, no? Està exagerat, com tu ben dius, no? I fins i tot la postura, la mirada, és completament artificial. Mm. No és frívola, no és frívola, no? Perquè també podia haver caigut en la frivolitat del maquillatge i ja està, no? Sinó que està, jo crec que qüestionant unes maneres de viure, unes maneres de comportar-se, no? De cara a el que la societat pot esperar de nosaltres, no? Que també és qüestionable el que la societat pot esperar de nosaltres, no? Recordo, Lucía, que vam fer uns debats molt interessants a classe parlant d'això, no? Parlant de les xarxes, per exemple. No és exactament una marca de maquillatge, però nosaltres a les xarxes també de vegades ens imposem una sèrie de coses, no? I fins que no les aconseguim, no? No parem per els likes que nosaltres volem aconseguir, vale? I jo crec que també indirectament parla d'això, no? No només de la riquesa que te dona un estatus o el maquillatge que te dona una aparença, no?
Clar, perquè al final això ho decideix la societat.
La societat imposa
que tu maquillant-te ets més guapa. Uh-huh. Llavors aquí la Cindy Sherman està dient: "Ei, doncs mira, m'estic maquillant i no estic guapa." Perquè qui cregui que aquí la Cindy Sherman està guapa, bueno, per gustos també, tothom pot decidir, en plan, pot pensar diferents coses, però aquí t'està dient, o bueno, potser aquí està més clar del dir: "Ei, doncs jo estic, aquí estic maquillada, però no estic guapa." Què? Què diu la societat sobre això?
Uh-huh. És arriscat. La veritat és que aquesta marca, no, de cosmètics s'ha arriscat, perquè també podria ser que no agradés aquesta campanya publicitària. Per suposat que la gent que li agrada l'art, com a tu, Lucía, li pot interessar aquesta campanya, no? Perquè de seguida reconeixerà l'obra de la Cindy Sherman i no deixa de ser, doncs mira, un target, no? Cult, una cultura, no? Que hi ha darrere d'aquesta campanya publicitària. També vam veure a classe que la publicitat moltes vegades tira de l'art, no? Perquè l'art són grandíssimes icones de la cultura. No? Però clar, aquí també podria trobar-se aquesta marca que no agradés gens,
clar,
aquesta.
Perquè si tu veus la imatge i, o sigui, tu veus la imatge i no penses: "Que guai, vull ser tan guapa com aquesta, clar, noia, i em, clar, vull maquillar." Al contrari, clar, dius: "Ostres, què estem fent amb el maquillatge, que m'estic convertint en una altra persona." Mm. És molt irònic que utilitzi una... També trobo que és mac, o sigui, estem parlant d'una marca que és molt famosa, que al final no crec que tingui res a perdre. Qui li agrada el maquillatge sap que MAC és una marca molt bona i que seguirà venent, però alhora és com utilitzar molt la ironia i dir...
I la paradoxa, no?
Clar,
hauria, sigui, d'estar guapa, però realment no ho està.
Però així al final és molt difícil vendre't. De fet, et podria dir que una persona que no coneix la marca MAC no comprarà el maquillatge,
perquè podria que fes justament l'efecte contrari, que no t'agradés, no? Aquesta campanya, i llavors no compraries el producte. Per tant, jo crec que és arriscat.
I suposo que la Cindy Sherman també, en el moment d'acceptar, potser també seria per tema de diners, no ho sé, però també és molt... No sé, trobo que és vendre's una mica, no? Fer una crítica al maquillatge, però vendre el teu art a una campanya de maquillatge, no? Si tu estàs criticant una cosa, per què després apoyes aquell negoci de maquillatge?
Entenc el que vols dir, perquè ella segur que ha cobrat, això està claríssim. Entenc el que vols dir, però ella no deixa la seva o sigui, no deixa de banda la seva essència. Segueix parlant com a Cindy Sherman, i el que ella pensa està aquí. O sigui, ella qüestiona igualment el maquillatge, en aquest cas, no? O els estereotips de bellesa, no? Els està qüestionant igualment. O sigui, és veritat que cobra, però no està canviant el seu missatge.
Clar.
El seu missatge continua. Val? Vull dir que no ha sigut falsa respecte del que ella pensa, sinó que ha sigut mantenir la seva línia, el seu missatge fonamental, no?
De fet, al contrari, li ha sortit bé la jugada, no? O sigui, al final ella ha fet art, ella ha reivindicat una cosa i li estan comprant, no? Uh-huh. Allò que està criticant li està pagant per difondre encara més el seu art. No sé, trobo que al final s'ha convertit en això, en un estereotip, en una crítica de la societat de les dones, perquè també fins i tot podríem parlar de la pressió, no?, que tenim les dones de ser tan perfectes, tan guapes. Uh-huh. Aquí el voler estar contenta, aquest somriure forçat.
i aquest cabell de perruqueria perfecte, no? És absolutament perfecte.
Que sembla que haguem d'anar sempre com nines, no? Que sembla una nina aquí. Uh-huh. Al final, amb el maquillatge també... Bueno, de fet, jo crec que es veu l'evolució que fa. Primer, com podem anar evolucionant el maquillatge.
Fins a l'exageració.
Exacte.
I fins a l'esperpent, perquè això ja és un esperpent, ja és una figura grotesca.
Sí,
val?
Sí.
Recordo, Lucía, que també vam parlar de la Yolanda Domínguez. Te'n recordes?
Sí.
De la Yolanda Domínguez. La Yolanda Domínguez té un llibre que recomano molt que es diu Maldito Estereotipo. Mm? I que jo crec que és molt interessant perquè ella qüestiona realment els estereotips de bellesa dels quals estem parlant ara. I ella també és artista i convida la gent a participar a les seves obres. I recordo que hi ha una que vam veure a classe que era sobre les poses que les models de les revistes de moda havien de fer, no? Perquè la foto sortís interessant. Te'n recordes, Lucía? I ella convidava a la gent que volgués, del carrer, la gent del carrer, les convidava per que adoptessin aquesta pose completament forçada, tan forçada com aquestes cares que estaves ensenyant tu, no? Aquelles poses forçades són com considerar el cos de la dona com si fos un objecte, no? I aquest objecte el col·locaven d'una manera completament irreal. I ella ho feia amb la gent del carrer perquè la gent del carrer, les dones, s'havien prestat, no? I quedaven també esperpèntiques aquelles dones, no? Per tant, jo crec que tant una com l'altra, tant la Cindy Sherman com la Yolanda Domínguez, ens estan qüestionant quines són les dones que volem ser, o sigui, realment quin paper volem tenir en la societat, com volem sortir representades als mitjans, com ens volem mostrar als altres.
I també fins a quin punt podem decidir naltros quan ens maquillem o no, perquè al final el maquillatge també, bueno, és el que hem dit abans, és un complement més. Fins a quin punt ens maquillem perquè volem o és una pressió estètica de la societat que ens està dient que hem de ser perfectes i per ser perfectes ens hem de maquillar.
I quan se converteix en una obsessió, aquí ja sí que comencen els problemes.
Tenim com aquesta pressió, no? De m'agrada el maquillatge però... Compte que no he de caure en la trampa de dependre d'aquest maquillatge, de si no surto amb l'eyeliner de casa no estic guapa o si no em pinto els llavis no sortiré bé a la foto.
Tu estàs guapa sempre, Lucía?
Totes estem guapes sempre, amb i sense maquillatge. Però sí que és veritat que jo crec que aquí la Cindy Sherman ens vol dir que hem de tenir en compte fins a quin punt no hem de deixar de ser naltros, no?
Mm-hmm. Aquest és el missatge.
Deixa de ser ella pel maquillatge i és el que no hem de fer.
Molt bé.
Tenir el maquillatge però ser naltros. I bueno.
Jo crec que ara ho has clavat, eh? Aquest és el missatge, o sigui, saber qui som, no? Si sabem qui som, doncs potser no s'obsessionaríem tant en tenir una aparença que és la que altres esperen de nosaltres, no?
Sí, sí, totalment. Bueno, Elo, moltíssimes gràcies per venir.
A tu.
Estic molt contenta d'haver gravat aquest primer podcast amb tu. I, bueno, si voleu trobar aquest podcast o seguir en xarxes aquest programa, es diu Les Veus de la Terra / podcast. I, bueno, espero que us hagi agradat i fins la pròxima.
Has escoltat un capítol de Podcast City, la plataforma de podcast de Ràdio Ciutat, disponible al web rctgn.cat, a l'APP de Ràdio Ciutat de Tarragona i als principals distribuïdors de podcast.